Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1288, anà a París, on, a la Sorbona, llegí públicament la seva Ars. També s'adreçà al rei Felip el Vell i a la universitat per instar a la fundació de monestirs per a l'ensenyament de les llengües dels infidels. Aquesta vegada, però, fixà la seva atenció en els tàrtars, proposant doncs, que les primeres missions portessin a París alguns d'ells per tal de formar-los en la doctrina cristiana i que, retornats al seu origen, difonguessin l'Evangeli, tal es parlà de que podia ser l'evangelització de les Illes Canàries en el cas. Així mateix sol·licità la traducció de les seves obres a les llengües dels pagans. Durant aquesta estada francesa, obtingué el títol de mestre de les arts a la Sorbona, una titulació que li permetia situar-se en una posició d'igualtat entre els acadèmics i li obria les portes a les instàncies eclesiàstiques a l'hora d'exposar les seves posicions teològiques i doctrinals.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El lado bueno de la
vida. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel, el compromís ciutadà.
I learned you get what you can get. So if you're revving up for love, honey, I'm tougher than the rest. Yeah, the road is dark, and it's a thin, thin line. But I want you to know couldn't pass the test. But if you're up and ready for love, honey, I'm tougher than the
Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal, amigues, amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, un programa de marcat contingut social. Aquesta setmana, molt marcat de contingut social. Ho podrem escoltar al llarg d'aquesta propera hora de ràdio que ens acompanyarà, de Compromís Ciutadà, en el que parlarem de periodisme pel canvi. Acabem d'escoltar Tougher Than the Rest, un tema de Bruce Springsteen, un dels clàssics. I parlarem d'un tema, doncs, això, profundament social, i és que el 18 de desembre de l'any 2013, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en la resolució 68/163, va decidir proclamar el 2 de novembre, per tant, ha estat fa relativament poc, Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra periodistes. Així que aquesta setmana va d'això, de llibertat d'expressió, de llibertat de premsa, d'impunitat de crims contra periodistes i de quan, malauradament, nosaltres, els qui estem sempre al darrere dels micròfons o davant de la pantalla o escrivint l'article, doncs ens convertim en notícia en lloc de ser nosaltres els qui l'expliquem. Per parlar de llibertat de premsa i recordar, doncs, alguns periodistes que han vist colpejada o la seva carrera o fins i tot, doncs, que han perdut la vida per informar, aquests dies ens ha acompanyat en Cisco Bages, a qui sentirem al llarg d'aquests propers minuts, i de fet ja el podem saludar, periodista, expert en drets humans i cooperació. Cisco Bages, què tal? Com estàs?
Molt bé.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui comencem, i si et sembla bé, primer de tot, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. M'agradaria preguntar-te què és això del Dia Internacional per acabar amb la impunitat dels crims contra els periodistes. Què ens pots explicar, Cisco?
Bueno, primer que res, que de gràcies, res, perquè estic encantat d'estar aquí amb tu, ja ho saps.
Que bé.
No em costa gens de venir, no?
Que bé.
Més vegades poguéssim estar aquí.
I parlant d'aquests temes, no?
I parlant d'aquests temes, precisament, que no costa, sí. Que és complicat, no?
Sí.
Aquest Dia Internacional contra la impunitat en els assassinats de periodistes fa poc que funciona. De fet, jo crec que aquest és el primer any en què se celebra. Es va instituir el novembre del 2013 arran de l'assassinat de dos periodistes francesos a Mali. Mm-hmm. Es deien Ghislaine Dupont i Claude Berlon. Eren reporters de Radio France Internacional.
Avui anirem amb noms d'aquests, eh?
Mm-hmm. Ja. Sí, avui tenim problemes amb els noms. Aquests encara són fàcils, sí. Perquè són francesos, però quan parlem de periodistes de... Perquè hi ha bastants països d'aquests en els quals precisament les dificultats d'accés, de comunicació, que es coneixen poc, facilita que hi hagi aquesta impunitat, no? Mm-hmm. Tot i que els països on es considera que la situació és pitjor, sobretot en els estudis que fa Reporters Sense Fronteres, que és l'associació que més o menys sempre està al darrere d'aquests informes i d'aquestes mogudes, no? Són Mèxic, Hondures, Colòmbia, Filipines, Bangladesh, Eritrea i Somàlia, que potser en els primers els noms en sonen més, perquè són noms castellans o espanyols, no? Però hi ha gent de països, després en parlarem, que el periodista que porta més temps a la presó és d'Uzbekistan, i segurament direm malament el seu nom.
I segurament a molts ens costaria ubicar-lo amb precisió sobre el mapa on és el país, d'acord, centre de l'Àsia, aquestes repúbliques, però inclús dir la capital, tot això, són països complicats.
En qualsevol cas, el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, va aprofitar aquest dia per recordar que en els darrers 10 anys han mort 700 periodistes, que si fan números sortiria que cada 5 dies un periodista mor per l'exercici de la seva professió. Va fer un missatge al secretari general de Nacions Unides demanant que es posi fi en aquesta impunitat. Només es resol el 7% dels casos, és a dir, que maten molts i després no saberiu qui ho ha fet. En 9 de cada 10 ocasions els autors no són condemnats, és a dir, que encara que hi hagi processos oberts, després al final no s'acaba trobant o condemnant a qui se suposa que ha comès el crim, no? I Reporters Sense Fronteres, la seva conclusió, bastant pessimista, per cert, és que les condicions per exercir el periodisme han empitjorat en els darrers anys, no només pel que fa al nombre de morts, sinó pel que fa a segrestaments, a detencions, a tortures de periodistes. La majoria dels delictes, com deia, queden impunes, i això fa que la impunitat creixi. Si tu comets crims i doncs no hi ha cap mena de repressió contra els que han fet els crims, doncs la situació empitjora, no? I després una altra cosa que també passa sovint és que els que periodistes... En parlem avui d'alguns periodistes més o menys coneguts, alguns noms que són molt... Bueno, que populars o que...
Emblemàtics o que han marcat un punt important en la història del periodisme. Digues.
No, però que la majoria de gent que mora són periodistes que no són coneguts. Clar. Gent que treballa, per exemple, això que dèiem de Mèxic, no? Que treballen a Mèxic en un poble petit, que se'ls hi acut fer un petit mitjà, que possiblement ni cobri, no cobri molt poc per fer la feina, no? I se'ls hi acut, doncs, denunciar l'alcalde o narcotraficants, no? I els maten. Però bueno, com que són un mitjà petit, tenen molt poca cobertura, molt poca defensa, no? Precisament una de les coses que demana Reporters Sense Fronteres en aquesta diada, que va ser el dia 3 de novembre, és que les Nacions Unides creïn una mena de representant, com així n'hi ha per altres qüestions, com per l'habitatge o pel tema de la dona, no? Doncs que creïn un representant especial que se n'encarregui de lluitar contra la impunitat contra els periodistes arreu del món.
Una de les coses que trobo a faltava, potser no encaixaríem aquest tipus de rànquing, però hi ha una altra mena de... Fins i tot m'atreviria a dir crim, que és la situació periodística en països com els nostres, que són països desenvolupats, però que, en canvi, el periodista treballa moltes hores, cobra ben poc, moltes vegades no pot sortir d'un cercle viciós en el que, econòmicament, doncs, no pot anar a més, no pot créixer, i potser no és un crim, evidentment, perquè diguéssim que aquesta professió no el mata, però sí que el lliga o l'encadena amb un context social del que difícilment en pot sortir i no se'l considera suficientment bé, no? No se'l considera...
El que caldria veure és si això...
Se'l reconeix professionalment.
Només passa aquí o passa més en drets, eh?
Jo crec que uns quants.
Per això, jo crec que tenim una experiència pròpia. Ara precisament vinc d'una xerrada que estaven fent gent de la professió, periodistes com el Sergi Picazo o el Dardo Gómez, que és de la Federació de Sindicats de Periodistes d'Espanya, i el José San Clemente, que és un veterà, no?, que havia estat al Grup Z i tal, no? I aquest tema estava molt sobre la taula, perquè érem xavals, érem estudiants de periodisme, no? I realment el panorama que es presenta és que econòmicament, doncs, és una feina difícil que et permeti...
De reconèixer.
De treure un sou digne, yeah. No? Però, tot i que sembla ser que el periodisme és una de les professions més perjudicades en aquest sentit, i on es podria parlar fins i tot, en segons com, d'esclavatge en el tracte que reben alguns periodistes, sobretot els joves, els becaris i tal, no? No, hi ha moltes altres professions en les quals també es colla molt la gent. Bueno, està veient-se les estadístiques que estan sortint de l'atur i del treball temporal, treball parcial, no? Que la remuneració per la feina que fas, no? No permet una vida digna, no? Però això, clar, això és un altre terreny de la política.
Però recordes o no alguna d'aquestes altres professions que no fos la periodística?
Doncs... una de les que jo crec que és més injust el tacte que reben és les sobretot dones, perquè són bàsicament dones, les dones que treballen als hotels. Hem d'aconseguir... Si te puc passar. Estaria bé comentar-ho. Acaba de sortir un llibre ara, que no l'he aconseguit encara, però el vull veure, el vull llegir, i el vull, en la mesura possible, ajudar a difondre a través dels mitjans, no?, que tracta precisament de l'explotació de les dones que treballen als hotels i sobretot a les Illes Balears. No? Jo crec que és una cosa absolutament aberrant. Els hi paguen per habitació feta, si van com boges, i no et posis malalta perquè perds la feina.
El compromís ciutadà. Un espai sobre el compromís social de les persones.
Your Song, inconfusible tema, interpretat o versionat, millor dit, per la pel·lícula Moulin Rouge. El baròmetre de la llibertat de premsa el 2015, segons Reporters Sense Fronteres, diu que, com dèiem, l'any 2015, 48 periodistes van morir i 15 informadors, bloggers, diguem-ne com vulguem, que actuen a través de la xarxa internet, doncs van ser morts, 15. 147 periodistes engarjolats i 167 bloggers, doncs, també van ser engarjolats. Si mirem el rànquing de països amb major llibertat de premsa, una vegada més ens anem d'anar cap als països nòrdics. Finlàndia a la primera posició, la segona l'ocupa Noruega, Dinamarca, Holanda, Suècia, Nova Zelanda a la sisena posició, la setena és per Àustria, la vuitena és per Canadà, La novena és per Jamaica, sorprenent aquí trobar-nos un Jamaica, el novè país amb la màxima llibertat d'expressió que hi ha al nostre planeta. I la posició número 10 l'ocupa Estònia. Espanya ocupa la posició número 33 en un llistat de 180 països. Curiosament o casualment, del mateix color que França, Anglaterra, Estònia, Letònia, Romania, Estats Units, Xile, Uruguai, Níger, Burkina Faso o Ghana són els països que ocupen posicions semblants a Espanya, igual que Sud-àfrica o Cap Botswana. I quins són els pitjors? Doncs ens ho podem imaginar. La Xina, el Vietnam, Laos, Sri Lanka, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Iran, Aràbia Saudí, Yemen, Sudan, Etiòpia, Guinea Equatorial, Ruanda, Síria o Cuba. Eritrea és l'últim i Corea del Nord és el penúltim. Cisco, més temes, va. El Parlament Europeu ha concedit aquest premi a Sakharov, al blogger Raif Badawi, que és aquesta persona, és aquest activista empresonat a l'Aràbia Saudí. Què podem explicar d'ell?
Doncs és un... Jo crec que no és... Bueno, és el que diuen periodista ciutadà. És a dir, que no sé si ha passat per la facultat de periodisme, però és un bloguer, un activista, que defensa...
És el que Reporters Sense Fronteres diu Net Ciudadanos. El sí. Rànquing diu Net Ciudadanos, de xarxa, suposo. Digues.
I aquests són els que últimament reben més. Moltes vegades reben més perquè no tenen la cobertura o la defensa d'un mitjà o d'una federació de periodistes al darrere. Però vaja, és un home de l'Aràbia Saudí que va obrir un blog que es deia Free Saudi Liberals, allibereu els liberals saudis, el 2006. Deia coses com, per exemple, el laïcisme és el refugi més important pels ciutadans d'un país, el laïcisme respecta tothom i no ofèn ningú. És la solució pràctica per portar els països, incloent-hi el nostre, Aràbia Saudí, fora del tercer món i dins del primer món. I clar, a Aràbia Saudí,
no li van
això, això no els agrada als xeics que dirigeixen el país, no? I el 17 de juny del 2012 el van arrestar i el van acusar d'apostasia, d'insultar l'islam, de ridiculitzar figures religioses i d'obstruir la seguretat general mitjançant el seu bloc.
Ui, sí, quin perill.
Això fa ara 3 anys i escaig, no? I aleshores, aquest any, el Premi Sàkharov, que el dona el Parlament Europeu cada any, una persona que s'ha dedicat a s'ha excel·lit per la defensa dels drets humans i per la llibertat d'expressió, doncs ell se li ha aconseguit el premi. Suposo que el rebrà la seva dona. Ell, l'any 2008, comportava 2 anys fent el blog, ja es va veure que la cosa era perillosa, està casat i té 3 fills, ja diria, i va enviar la dona i els fills al Canadà. I suposo que el premi el recollirà la seva dona. Allà estan com a asilats polítics. La seva dona es diu Ensa Aydar, i des de que està a la presó, doncs, ella al Canadà, doncs no ha parat de lluitar perquè alliberin el seu marit, recriminant-li al rei, el xeic Salman, dient-li que Raif no és un criminal, que Raif no és un criminal ni un terrorista, sinó que és una persona pacífica, i tot el que va fer va ser expressar la seva opinió, i per culpa d'aquesta opinió, doncs l'han condemnat. Va haver-hi un judici que l'han condemnat... de fet, el delicte, si és així, es pot dir que és un delicte d'apostasia, significa la pena de mort en aquell país. A Badawi el van condemnar a 10 anys de presó, 1.000 fuetades i el pagament d'un milió de rials.
Buf!
Li van donar les primeres 50 fuetades públicament. Va quedar tan fotut que li van fer tant de mal que no n'hi ha fet més. Es van espantar fins tots ells.
Quantes eren, en principi, has dit?
1.000.
1.000 i amb 50 ja van...
En dosis de 50. O sigui, 50
dosis avui, de 50.
50 la setmana que ve, cada setmana... Però les primeres 50 li han fet tant de mal que van fer-se... Bueno, deixem-ho estar, de moment, fins que es posi bo, fins que es recuperi de les ferides, i no n'hi han fet més. S'ha convertit en una persona de referència del combat per la llibertat d'expressió arreu del món i, com a mínim, han parat que continuïn fent-li les 950 fuetades que falten, no?
Ja. Tu mires aquests països de tota aquesta zona del Golf i ho veus complicat, a nivell de llibertat d'expressió. Lluiten per tots aquests drets i realment no sé fins a quin podran tenir una primavera ara perquè tots aquests drets que reivindiquen vegin La llum, m'explico.
És allò que en diuen de la geopolítica, no? De la geopolítica. Quan el mes de setembre passat, en Barack Obama, el president dels Estats Units, va anar a veure el rei Salman d'Aràbia Saudí, no? Sí. I Reporters Sense Fronteres li va enviar una nota, li va fer arribar una informació, un comunicat, dient-li, escolta, ja que vas allà, comenta-li en aquest sheik que la situació de Badawi, no? Que segons Reporters, no és només un exemple de la... És només un exemple de la repressió que s'exerceix a Aràbia Saudita contra totes aquelles veus que són considerades massa liberals per la família real o per les autoritats religioses, no? Aràbia Saudita és un dels pitjors països, com deies tu, d'aquesta zona, no? Per exercir la...
Estic intentant veure el mapa i crec que el pinta de color negre, Aràbia Saudita, que és... els pitjors països, no?
Fan un llistat Reporters Sense Fronteres de la llibertat d'expressió al món i l'Aràbia Saudita va estar, doncs, si no a la cua, pràcticament a la cua, no? Mm. I el problema és que doncs l'Obama no va fer el que li va demanar Reporters Sense Fronteres. O si ho va fer, ho va fer de forma tan discreta que, pel que segons sembla, no s'ha dit per res, no? Tingues en compte que Estats Units està en aquests moments conjuntament amb Aràbia Saudí, amb coalicions per combatre l'exèrcit islàmic en aquella zona allà, a Síria, a Iraq, no? I aleshores el xeic li va dir, escolta, no em vinguis amb tonteries. Si vols que anem junts a bombardejar l'exèrcit islàmic o vols aquí... Aquest,
que alliberem aquest periodista.
Aquest poca solta que tinguem, que m'està aquí molestant, no? I no ha avançat, no ha avançat, la situació està igual. No sé si la concessió de premis, com que a vegades aquest dubte sempre el tens, no? Una concessió d'un premi internacional que fa que aquella persona, més o menys tothom surti dels mitjans, a tots els telediaris i tal, serviria per alguna cosa, que a vegades, segons com, a vegades són pitjores encara més, no? Perquè encara es torna més dur, no? Jo crec que realment, sincerament, jo crec que és bo i que potser... el fet de que li donin aquest premi permetrà que Raïf Badawi pugui aviat sortir de la presó. Amb la qual cosa suposo que el que farà, el que hauria de fer, és sortir de presó i sortir del país.
I sortir del país, i llavors a Canadà seguirà fent la feina que està fent dins del país, no?
Intentar-ho com a mínim, perquè tal com està l'Aràbia Saudita en aquests moments, no és ell sol que està a la presó per temes de llibertat d'expressió, no? Hi ha molta més gent que està represaliada i que calla o fuig del país per aquesta qüestió.
Say baby. reason to be mine.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? Estem escoltant El compromís ciutadà, encadenem música amb espais de conversa. Aquesta setmana estem parlant de llibertat d'expressió, de llibertat de premsa, a propòsit del Dia Internacional contra la Impunitat, per posar fi a la impunitat dels crims contra periodistes, que es va celebrar a principis de mes de novembre. Ho estem fent amb el Cisco Bages, periodista especialitzat en temes de drets humans. L'emboscada, sí, d'un comboi al Sud-Sudan i l'assassinat amb matxet de més d'un blogger a Bangladesh aquest any han fet que ambdues nacions entressin a l'índex global d'impunitat del Comitè per la Protecció del Periodista. Per les seves sigles en anglès diríem CPJ. S'ha entrat en països, doncs, aquest índex, on assassinen a periodistes i els responsables de tals crims romanen completament impunes. Colòmbia ja no forma part d'aquest índex perquè la violència letal contra els periodistes ha retrocedit. Per primera vegada, des que el CPJ va començar a elaborar l'índex d'impunitat arreu del món, i això va ser l'any 2008, l'Iraq no és la nació amb el pitjor historial per primer cop, sinó que ho és Somàlia. Somàlia li ha pres la plaça. Aquest canvi reflecteix el saldo continu de morts en aquest país de la banya d'Àfrica, on un o més periodistes han estat assassinats cada any durant l'últim decenni i el govern ha estat incapaç d'investigar els atacs o simplement no ho ha volgut fer. Però tornant a l'Iraq, el fet que hagi deixat de liderar el rànquing de països amb més impunitat contra els botxins dels periodistes no vol dir en absolut que aquest país s'alliberi, quedi lliure de formar part d'aquesta llista. En el que portem d'any només s'ha aconseguit una sola condemna per l'assassinat d'un periodista. Més recentment, els membres d'Estat Islàmic han segrestat i assassinat almenys dos periodistes, però el ferm control de la informació que exerceix aquest grup impedeix documentar amb precisió els casos de violència contra aquests professionals de la comunicació. Un dels casos paradigmàtics, Cisco, és el d'Anna Politkovskaya. Què podem explicar d'aquesta periodista russa?
Doncs que, tot i aquest nom tan rus que té, Politkovskaya, no? Ella va néixer als Estats Units.
Vaja,
sí,
no ho havien dit, eh?
És una d'aquelles casualitats una miqueta de la vida, perquè la seva vida, la seva trajectòria, tot està centrada a Rússia. Sobretot ella treballava molt en el temps de la guerra de Txetxènia, i m'està denunciant, doncs, la degradació de les llibertats públiques que hi havia en aquell, durant la guerra o el conflicte, la corrupció, no només allà, sinó el conjunt de la Federació Russa. I això, doncs, als poderosos, als governants, no els hi feia massa gràcia, no? Ella va treballar primer des de l'any 1982 al diari Izvestia i després anar a Novaya Gazeta, que és on treballava quan la van assassinar. I la van assassinar dos dies després, o dos dies abans, de que publiqués, estava prevista la publicació, d'una peça sobre les tortures amb imatges de la situació de la guerra de Txetxènia, no? I possiblement, segurament, aquest reportatge que no va poder publicar abans de ser assassinada sigui la responsable de que algú la matés. Aquest algú no sabem qui és, hi han hagut diverses investigacions judicials, algunes apunten als responsables materials, però, com passa en d'altres ocasions, els responsables materials són encarregats, diguéssim, no? Maten aquest o maten un altre. No? Hi ha algú al darrere que és el que decideix que una persona, un periodista en aquest cas, doncs, sigui fet desaparèixer. No? I Anna Politkovskaya ja era coneguda a la seva feina i tothom sabia que se la jugava molt i havia rebut diversos premis, entre els quals, per exemple, el Premi Vázquez Montalbán, aquesta paraula després, no? Aquesta paraula després, però abans ja havia estat molt reconeguda internacionalment, no? I la seva mort va representar com un xoc bastant fort, no? I no només la seva mort, sinó que després tot el joc de mans d'intentar amagar qui havia estat el responsable real, qui havia instigat el seu assassinat. És una de les marques més tristes que té la història recent de Rússia pel que fa al tracte dels seus periodistes.
A més, reconeguda a nivell internacional. Recordo, per exemple, que la UNESCO li ha reconegut la feina a títol pòstum. Em sembla que també va rebre un premi Sakharov, no?, del Parlament Europeu. Pot ser,
sí,
o no?
Sí. L'Anna també, Poitoska, també va rebre un premi, el premi Sakharov. I ja et dic, és una... El problema és que els premis arribin per les condicions que a vegades quan tenim en aquesta secció o en altres indrets, no? Que es premia periodistes, es premia persones perquè els han atacat, no? El premi que rebrà aquest any Sakharov és un periodista àrab, no? Raif Badawi, que el rep perquè està a la presó. I la Poliduska va rebre premis abans o reconeixements internacionals, havia vingut a... Jo l'havia vist alguna vegada aquí a Barcelona fent xerrades, no? Era reconeguda, però, clar, tots els premis arriben després de ser assassinada, no? I aleshores, clar, això ens... és una mica... No sé, han passat 8 anys des del seu assassinat i no tens la sensació que la situació dels periodistes a Rússia hagi millorat.
S'aclareixi, sí.
Molt. Puja i baixa, hi ha moments en els quals penses que estem igual. Ara fa poc haver-hi també un altre assassinat, en aquest cas no d'un periodista, sinó d'un polític en ple Moscou, i no s'acaba d'aclarir massa, no? Reporter sense fronteres... No està massa esperançada o no dona una visió massa positiva de la situació en què estem en aquests moments, perquè et facis un càrrec en l'informe que va publicar l'any passat Reporters Sense Fronteres sobre...
Ara ho anava a buscar. Sí? Digues.
No, doncs, si hi ha unes... No arriba a 200, 180 països...
180, sí? 180.
Doncs 180 països en els quals fa la classificació, doncs Rússia està en el lloc 148, que està molt, molt, molt endarrere, no? I no és
el... Això quin any? El 2014?
Sí, és el de l'any...
I ara la web, que l'estic veient a temps real, és a dir, 2015 ja posa 152, és a dir, que
ha
anat a menys. No? Mm.
I el fet de que no s'hagi aclarit l'assassinat de l'Anna Poliduskaya, doncs és una de les causes que suposo que fa que la Rússia de Vladimir Putin estigui en aquesta lamentable situació, en aquest rànquing.
Mm-hmm. Mira, aprofitant que tinc el mapa, si et sembla, ho comento, perquè veig països com Egipte, com Líbia, com Argèlia, com Marroc, Llatinoamèrica, mira, Venezuela i Colòmbia, tots pintats del mateix color, que Rússia, que és un vermell important. Algunes d'aquestes repúbliques del centre d'Àsia també, la Índia, el Pakistan, l'Afganistan vermell. Podria semblar que no, però pinta de vermell quan pensem que el podria pintar de negre, que és encara el pitjor de tots.
Eritrea deu ser l'últim. No sé si tens el rànquing.
Eritrea...
No tens el rànquing per països, però...
Eritrea el veig negre, de color negre, i... Sí. I a més a més ho diem, això ho hem dit. Que sí, està al final amb Corea del Nord.
Sí, és el darrer país, no?, d'Eritrea.
Eritrea és l'últim i Corea del Nord el penúltim.
Això lliga bastant amb el que estem vivint aquests darrers dies aquí a Europa. És a dir, que venen refugiats sirians, venen refugiats d'Afganistan, d'Iraq, no?, però també ve gent d'Eritrea.
Sí,
i si la gent ve d'Eritrea, i em fa una mica de... no de gràcia, sinó de cabreig, diguéssim, no? Em provoca un cert rebuig aquestes actituds i diuen, bueno, si són sirians que passin, els altres no. Perquè els sirians sí que realment estan allà bombardejant i tenen el problema de l'exèrcit islàmic, no, però els altres, a saber, no? I la gent que fuig d'Eritrea fuig d'una dictadura horrible, una dictadura terrible, i que no fuig perquè, per raons econòmiques, sinó fuig perquè és insuportable estar en aquell país, com demostra aquesta situació en el rànquing de respecte a la llibertat d'expressió.
Home, si es llencen amb aquests pneumàtics per creuar fins a Lesbos pensant que ficar-se en aquests pneumàtics suposa estar millor que el que és estar en el seu país.
Sí.
Vol dir que sí, que realment.
Per això dic que de tant en tant trobes que quan diuen aquí enviarem 50 refugiats que són afganesos, eritreus i eritreans. No sé,
D'Eritrea.
I la gent diu, però escolta, però no havien de venir gent de Síria. I, bueno, és que el món està bastant malament. I Eritrea, jo, per exemple, vaig conèixer un periodista eritreu que va venir amb el PEN Club. No li diuen PEN Club, ara li diuen el PEN. Bueno, aquests escriptors
sí.
Han creat una mena d'associació o de programa, de projecte, que aniria a venir cor, que és per preocupar-se pels periodistes i els escriptors, sobretot escriptors, represaliats, no? I hi havia un jove periodista que havia fugit d'Eritrea, i vaig entrevistar-lo ara no fa massa mesos, i realment sí, va venir perquè si no el mataven.
Dies fets d'angoixa, carrers plens de por, gent sense esperança, ciutats sense cor, nens petits que creixen amb el cor glaçat, són joguines que els grans hem trencat. Ei, pel petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, pel petit, també cantaré jo. Atirant que les guitarres, atirant que les cançons són només per divertir-te i que no has de buscar raons. Però no deixis que t'enganyin, qui diu això no et vol bé. Cal que surtis a cantar al carrer. Ei, pel petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, pel petit, també cantaré jo. Ei, pel petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, pel petit, també cantaré jo. Ei, pel petit, també cantaré jo. Pel petit, pel petit. Ei, pel petit, també cantaré jo.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Aquest tema es titula Pol Petit, és de la formació catalana en Gai Gai. Seguim endavant parlant de més qüestions vinculades amb la llibertat de premsa. Síria, país assolat per la guerra. 11 periodistes han estat assassinats des del 2012, tots amb absoluta impunitat. Cada vegada més la violència contra la premsa s'empara a Síria, no només com un mitjà, o sempre, a Síria no només com un mitjà per controlar el tractament informatiu, sinó com una tàctica propagandística. Els islamistes radicals d'Estat Islàmic han decapitat a 3 corresponsals estrangers des de l'agost del 2014 i han filmat els macabres actes per difondre'ls a les xarxes. Al mateix temps, els periodistes locals que cobreixen el devastador conflicte en les seves pròpies comunitats són blanc freqüent de represàlies, no només per part de grups d'islamistes radicals, sinó també per part de les forces de seguretat i els rebels sirians. Síria és el país més perillós del món per l'exercici d'aquest ofici. Des que el conflicte intern va començar el 2011, almenys 85 periodistes han mort a conseqüència del foc creuat, han caigut mentre realitzaven captures perilloses o simplement han estat assassinats. I Filipines segueix sent l'únic país dels 5 primers amb el pitjor historial d'impunitat que no està immers en un conflicte intern i en aguda inestabilitat política. S'han comès almenys 44 assassinats de periodistes amb absoluta impunitat des del setembre de 2005. S'han comès 7 durant la gestió de l'actual president Benigne Aquino III. La justícia per les 32 víctimes pertanyents al gremi periodístic i altres 26 víctimes assassinades en la massacre de Maguindanao l'any 2009 sembla més distant que mai. Encara no s'ha condemnat a ningú pel crim i després de 6 anys dilatats processos judicials, el sospitós de l'autoria intel·lectual fa poc ha mort de causes naturals. La condemna imposada el 2013 al pistoler que va assassinar el periodista d'investigació Gerardo Ortega va ser un avenç ben rebut, però els dos antics polítics acusats d'ordenar el crim encara no han estat jutjats. Slavko Kurbija, Sisko, periodista serbi, mort a Belgrad per contradir el règim de Milosevic. Què podem dir d'ell?
Slavko Kurbija és un periodista i editor serbi que va ser assassinat quan tenia 50 anys. Normalment d'aquella zona dels Balcans, sempre que es parla, es recorda la feina dels periodistes bosnians.
Sí, home, i tant.
De la gent de... Hi havia un...
El diari.
Un col·lectiu a Slobojenia i sí. Després la ràdio que es deia B92, no? Però s'oblida que també era important la feina de periodista dins de Sèrbia, si no t'apuntaves al carro del periodisme propagandístic donant el suport
a Milosevic
i
Ratko Mladic i tots aquells.
Els que potenciaven o impulsaven la guerra, no?
Sí.
Però clar, ser periodista en aquell indret i no combregar amb rodes de molí, amb el que et deia, el que deies tu, no? Els que impulsaven la guerra, l'obra del moviment, no? Ser vicepresident, o els ideòlegs de militars, com Ladic, o Ravan Karadzic, doncs, tota aquella gent que vam conèixer en aquells moments, en aquells tristos anys 90 i finals dels anys 90, no? Slavko Kurovitsa era un periodista que a l'11 d'abril de 1999 va ser assassinat a Belgrat. Ell era director i propietari d'un diari independent que es deia Snefni Telegraf i d'una revista, Evroplajnin, que venia a ser, que seria l'europeu, com es diu l'europeu amb el seu idioma, no? I en els seus darrers anys de la vida s'oposava al règim del president Slobodan Milosevic i va ser una de les veus més potents per la lluita de la llibertat de premsa a Sèrbia. Ja s'ho veia venir, ell tenia por de que li passés alguna cosa. Ell creia que la dona del president Milosevic, Mira Markovic, el defensaria, per alguna raó tenia una bona relació i creia que la defensaria, que estava protegit per ella, però ja reconeixia que aquella protecció no seria suficient amb una tentativa d'assassinat i que és el que realment va passar. Kurovitsa era crítica amb l'actitud de Milosevic, amb el tema de la guerra, amb la corrupció en el seu país, i el 1998 va començar la repressió sobre els guerrillers albanesos de Kosovo, tot el conflicte de Kosovo. Ell va adoptar una actitud no la clàssica actitud patriòtica de todos con el presidente contra els terroristes kosovars, no? I això està en l'arrel del seu assassinat. Fins i tot poc abans, uns mesos abans de que el matessin, el govern de Milosevic ja va prohibir el diari, el Snefni Telegraf, no? I el va multar per uns articles que havien fet dedicat al president. Bé, és a dir, que ja se l'estava jugant molt. I jo crec que això és meritori, o sigui, que és important reconèixer la tasca dels periodistes que estan en el bàndol agredit, no? Però també és molt important, quan estàs en una situació d'aquestes, no es pot fer comparar qui és més meritori que què, no? Però que siguis capaç de mantenir l'objectivitat, el rigor, la crítica periodística dintre d'un país contra una gent que llença a la guerra tota la filosofia que porta al darrere, no?
I sabent que estàs amenaçat, vols dir, no? Mm-hmm.
Ell, a més a més, ell ho va dir-ho, poc abans de morir, desperteu, va dir, perquè el que passa amb el meu diari, i la meva revista, no només m'afecta a mi, sinó que afecta a tot el periodisme serbi. L'estat serbi està mal, havia escrit. I utilitzaré el meu diari i la meva revista per intentar convèncer els meus companys, però també els homes resignats, apàtics i allunyats, però raonables, tant dels partits del poder com de l'oposició, perquè facin tot el possible per curar aquest estat malalt. Doncs, dir coses com aquesta eren valentes.
Déu-n'hi-do, sí,
eren
sí.
Valentes, però clar. També perilloses.
Valentes i perilloses. I saps com va acabar? Si es va seguir, si es va buscar culpables...
Sí, sí, sí. No, estàs raonant. No. És un d'aquests casos que encaixen amb aquesta celebració que s'ha fet el 3 de novembre, no? del Dia Internacional la Impunitat en els assassinats de periodistes, perquè aquest és un dels casos que no ha estat resolt, no s'ha aclarit. I recordem que ja fa 16 anys que es va produir el seu assassinat.
Hi ha molts casos també de... Et sona, si tu coneixes, periodistes també d'aquest bàndol, per entendre'ns, però entre cometes, que van ser crítics amb tot el que van fer les autoritats de Sèrbia en aquell moment, durant la guerra de Bòsnia, perquè és el que deies, no? Que sí que coneixem molt aquell famós diari que seguia produint cada dia, la ràdio de Sarajevo, però de l'altra banda...
Sobretot si et significaves una miqueta, no? Si et significaves una miqueta, doncs era francament perillós. Alguna vegada havíem convidat a periodistes d'aquella zona, ara tenim bastant oblidada tota aquella zona, no estaria de més que de tant en tant anéssim a preguntar...
Sembla que havia de veure els 20 anys del fi de la guerra, no? Pot ser o no?
Sí, la primera, no? Hi ha dues guerres, no? La primera, la de Bòsnia-Herzegovina...
Sí, sembla que va acabar el 95, pot ser?
Sí.
Per tant, ara seran els 20 anys, va acabar el desembre, no sembla...
Però després va seguir el conflicte del Kosovo, sí. I per tant, les guerres dels Balcans se suposa que es van acabar en aquells moments. Per les referències que en tinc, no acaba d'arreglar-se... Ja les ferides no es tanquen tan fàcilment, no? Continua havent-hi molta divisió en funció de l'origen, diguem-ne, ètnic, diguem-ne...
Religiós, també.
Religiós perquè m'expliquen relativament. Però no, no, a vegades amb això de la religió el que passa és que s'utilitza com a eina per acabar de rematar una jugada, no? Però allò que tu ets serbi, tu ets croata i tu ets bosnià, no? I aleshores la gent que he parlat, gent que hi ha anat darrerament, que continua havent-hi molta divisió i que les eleccions encara continuen fent-se, que els partits serbis i els bosnians... Però com a mínim... no hi ha el nivell de violència de guerra.
Diuen que no hi ha pau, però tampoc hi ha guerra.
I algunes ciutats floreixen, Sarajevo, més o menys, sí. La gent que va passar a Sarajevo, que està molt bé, que és molt maca, i que ara la recuperació de la convivència després d'un conflicte d'aquests no és fàcil i... Hauríem de fer algun dia, eh?
Sí, m'agradarà molt parlar de Bòsnia. Però penso fer-ho més cap al desembre, que és quan coincidirà amb l'aniversari, el 20è aniversari de la fi de la guerra.
El que va haver-hi fa poc és el...
D'aquí 4 dies, eh?
Sí, el que va haver-hi fa poc va ser el record de Srebrenica, que va ser una zona en la qual, al final, ha caigut de la banda de la República Srpska, no? De la República Sèrbia, perquè et van matar a tots els homes i nens bosnians que hi havia, no?
Tres dies, sí.
S'ho van... Ha quedat dintre aquella zona, no? I cada any el record de Srebrenica, de les morts de Srebrenica, fan molt de mal, no? Vam fer un acte al Born, que recordo que hi havia una noia bosniana que des noies de Srebrenica, que va recordar els seus pares morts, el seu pare mort en aquella situació, no? I que viu aquí. I de tant en tant jo crec que és bo recordar-se de casos com el de Slavko Kurubidze, perquè demostra la valentia d'un periodista en lluitar contra corrent.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
I finalment, Muhammad Behanov, periodista que porta més anys empresonat, de fet en porta 16 a l'Uzbekistan. Què podem explicar sobre aquesta figura, Sisko?
Bueno, sí,
ho he pronunciat bé.
Jo ho diré, hauríem de parlar amb alguna persona d'Uzbekistan, que és el país en el qual ara parlarem, no? El Muhammad Behjanov és el periodista que porta més temps a la presó, de tots els periodistes que hi ha, que en tinguem constància, que tinguem informació, perquè hi ha alguns països als quals no tenim prou informació i a vegades, potser, no diem les coses absolutament exactes, no? Però en Muhammad Behjanov té 60 anys i en porta 16 a la presó. A les presons d'Afganistan. O sigui que jo crec que és difícil...
Ah, a l'Afganistan està?
Ai, perdó, a l'Afganistan.
Bueno, tampoc està molt lluny de l'altre.
Ja, però no sé si a la Xina, com que hi ha una informació a Corea del Nord, d'aquests països que hi ha molta dificultat per arribar a saber les coses, si hi ha algun periodista. Però jo crec que aquest home li podem dir que és el que porta més temps. Aquest reporter és el que porta més temps a la presó. Ell i el seu company de diari, un diari que es diu ERC, i el company es diu Yusuf Rusi Muradov, que són... ell era editor del diari aquest ERC, que vol dir en el idioma d'Uzbekistan Llibertat, a principis dels anys 90. I, bueno, era on feia la feina de periodista, que és, en principi, no, doncs denunciar els poderosos...
Un país pintat de negre, eh? Deixa'm que ho tinc aquí en pantalla. Un país pintat de negre, posició 166 de 180, eh?
Sí. Tot i que, com altres vegades passa, la gent en Uzbekistan té molt bon rotllo, diguéssim, no?
Què vol dir això?
Bueno, que els països no denuncien això, per intercanviar gas, petroli o segons quins productes, doncs casos com el d'aquest periodista doncs passen en segon terme. No sé si hi ha algun país, algun equip de futbol està pagat, jo crec, esponsoritzat per Uzbekistan.
Ah, sí?
Sí, jo crec que hi ha un d'aquests països que veiem tant... ens queixem del Barça que porta el Qatar,
sí.
No? Doncs ara veurem els pericos que portaran també una marca xinesa, no?
És veritat.
I jo crec que també hi ha algun equip de futbol important que el patrocina Uzbekistan. I quan venen quartos, la gent sembla que se n'oblida de tot, no? I en aquest cas passa el mateix, no? El que va fer Muhammad Behjanov és, en el seu diari, doncs, bueno, va fer debat sobre l'economia, sobre l'ocupació, el treball forçós per recollir cotó, que allà és el que hi ha molt cotó, el desastre ambiental del mar d'Aral...
perquè això està banyat pràcticament pel mar d'Aral o pel que queda del mar d'Aral.
Pel que queda del mar d'Aral, ja està molt deteriorat mediamentalment. No? I ell denunciava I el president del país, Islam Karimov, doncs no li va fer cap il·lusió que ho fes, no? I el van empresonar. I porta, doncs, això. El van condemnar, porta 16 anys de presó, eh? El van condemnar 15 anys de presó. Però, i fins i tot, el 2003 li van reduir uns anys. O sigui, que semblava que podia sortir de la presó abans, no? Però el gener del 2012, pocs dies abans que el posessin en llibertat, el van condemnar a 4 anys i 8 mesos de presó més per un nou delicte, que era desobediència a funcionaris de la presó. Això que no es portava bé a la presó. I el van denunciar els seus companys de cel·la.
Caram!
Bueno, per això passa, això no, pots, no ens en podem fiar gaire, perquè és una d'aquelles denúncies que...
A veure, saber, clar.
Tu denuncies al company de cel·la a canvi de que et deixi marxar tu, a la presó. Els que van, les poques persones que van tenir accés a veure el procés, no, van veure que aquests testimonis estaven allà, que no quadrava massa la cosa. No? Un nou mitjà que es diu Us News va informar que els interns van aparèixer molt nerviosos a la sala del tribunal i l'advocat, la periodista, va creure que havien estat obligats a declarar contra ell, segur, pràcticament segur, no? I m'agradaria saber aquesta gent d'Uz News, que suposo que no deuen treballar des de dins del país, no deuen treballar des de fora, no? Com s'ho fan per poder fer aquestes...
Tant aquesta informació.
El cas és que torna a estar, doncs ara en teoria sortiria l'any vinent de la presó, Bekhjanov, i deixaria de ser el periodista que porta més anys a la presó. Allà, doncs, bueno, està torturat... li van trencar fins i tot una cama dintre de la presó. Se li va negar el tractament mèdic, perquè amb una d'aquestes pallisses, aquesta va ser del 2003, i des que el van arrestar, doncs, ha perdut moltes dents, ha perdut audició, és a dir, que és un d'aquests casos que estan allà, que en parlem molt poc, no? Que sort de programes com el teu, perquè se'n puguin, com a mínim, recordar que hi ha aquesta persona allà, no? I que algun dia o altre deixaran de passar.
Sí, però anava a dir que aquí estem parlant de la impunitat i que en països com aquests, que Reporters Sense Fronteres els pinta de negre, vol dir que la llibertat d'expressió està realment negra allà. Vete a saber, és a dir, la impunitat seguirà. Això és claríssim, no?
Bueno, mentre s'utilitzen els arguments que ja estem acostumats, per justificar aquestes, perquè a part de... doncs de que facin nosa periodísticament, no? Sempre s'utilitza algun argument per acompanyar a la justificació, si es pot justificar d'alguna manera, de l'empresonament, no? I aleshores sempre se'ls barreja amb assumptes de possible terrorisme, suport a grups terroristes...
Clar, sí.
Hi ha molta gent a la presó, per exemple, a l'Uzbekistan, acusats d'extremisme religiós. I això, és aquella cosa que aquí t'han passat a molts indrets, no? Que l'extremisme religiós a vegades és cert, existeix, i a vegades és l'excusa per enviar a la presó a la gent que et fa nosa, no? Mm-hmm. No ho sé. Això que dèiem del fals testimoni s'utilitza molt sovint a Uzbekistan per condemnar gent, no? I al final, condemnes que són de 10 anys acaben convertint-se en cadenes perpètues, que esperem que no sigui el cas de Mohammad Bekhjanov.
Doncs moltes gràcies, Siscu, per haver vingut al programa al llarg de tota aquesta setmana, d'haver-nos acompanyat i d'haver-nos portat una mica de llibertat d'expressió d'arreu del món, com està la situació.
Com vulguis, com vulguis, saps que...
Sí, tens ganes de més, eh?
Bueno, és que... Hem parlat d'uns quants casos aquesta setmana, no? Però sí. Podríem parlar de molts més.
Gràcies, Siscu. Una abraçada. Adéu.
Ràdio Estel.